Salut de parella al dia.
Bona nit, tornem a obrir un programa més de Salut de parella al dia i tornem a tenir amb nosaltres la Martina Vila. Bona nit, Martina.
Bona nit.
Tot bé?
Sí, tot bé, tot bé.
Avui m'has comentat que m'explicaràs el tema del control de l'embaràs.
Sí.
Com funciona?
Des de que venen dient tinc un test d'embaràs positiu fins una miqueta al part.
Molt bé. Primera pregunta. Jo, com a novata, sí, perquè no he tingut mai fills, per tant, soc novata total. Quan s'ha de fer un test d'embaràs?
Bueno, normalment no hi ha una data per fer un test d'embaràs, però normalment la gent, quan l'estan buscant, que estàs allò ja amb el calendari mirant a veure què, quan ja fa uns dies que no ens ha vingut la regla, no masses, eh? Ja se l'han fet el test d'embaràs.
L'endemà de veure-nos de venir.
Ja se l'han fet. I llavors hi ha la que no s'ha enterat, s'estava prenent pastilles anticonceptives i s'ha quedat embarassada i jo vaig tenir una regla, que no era una regla, que era una amenaça d'abort, i llavors bé, era un tacadet d'amenaça d'abort perquè ja estava embarassada, llavors bé, embarassadíssima, clar, és que t'hi trobes de tot, no? En termes generals, la persona normal, o normal em refereixo, al cas normal
de l'embaràs buscat,
d'un embaràs buscat, bueno, quan ha passat normalment uns dies, no sé si poden arribar a aguantar una setmana, una setmaneta, hi ha el test d'embaràs positiu. Perquè a vegades, si t'esperes molt poquet, et surt negatiu, et pot arribar a sortir negatiu, depèn de la maquineta, no?, el test que et compris, i s'ho repeteixen quan no els hi ve una altra vegada, i escolta, és que al final li surt positiu. Truquen i les veiem.
Molt bé. És immediat que s'ha de trucar?
No és immediat, però la gent truca immediatament.
De l'emoció,
no?
D'allò de què he de fer, sisplau.
De l'emoció del disgust, perquè hi ha gent que té un disgust de ai, jo no em volia quedar embarassada, m'he tornat a quedar. I, bueno, clar, sempre donem unes setmanetes de marge, perquè abans de les 6 setmanes no té massa sentit, perquè podem veure com no podem veure, perquè si no ha ovulat quan toca, està de menys i, per tant, ecogràficament
no té sentit.
Pot ser que no veiem res i demanar una analítica per acabar de confirmar. No. Si tot va bé, ens esperem, doncs això, un mínim de 6 setmanetes des de l'última regla, eh? I fem l'ecografia.
Primera ecografia. Què es veu? Què apareix? Què han de portar o què s'han de mentalitzar els pares?
Bueno, veiem si tot ha anat i ovula quan toca, més o menys. Doncs veiem un saquet, veiem una llentieta i que si tot està correcte, doncs comença a bategar i podem sentir-li el cor. És una boleta, no?, una coseta llargadeta, una llentieta o sí, una coseta llargadeta petitoneta, que medeix mil·límetres i li sentim el cor. I llavors, bueno, als pares els hi fa molta il·lusió sentir el cor, perquè dius, com pot ser que una cosa tan petita que és el primer que se li veu? És el cor. Bueno, a partir d'aquí, això és la primera ecografia. Si no hi ha cap problema, hi ha, no sé, que ataqui o veiem alguna coseta, ja se citaria per l'ecografia del primer trimestre. En la primera consulta, sí que és veritat que si és una persona que no ha tingut les revisions correctes quan tocava, s'han d'actualitzar. És a dir, una citologia ha d'estar actualitzada. Hi ha gent que diu, fa 5 anys que no em faig la citologia. Home, doncs, actualitzem-la.
Toca.
Toca. Depenent de l'edat, alguna coseta més, però vaja, es fa, s'intenta fer la puesta a punto, ja que venim una miqueta, ja s'hauria de fer una miqueta abans, potser, però bueno, es fa la puesta a punto per ser un cas, i es fa, doncs, es fa la, si no és pacient nostre, es fa la, el que és la, quan nosaltres en diem anamnesis, que és les preguntes de hi ha algun antecedent a la família, de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, tens alguna malaltia, tens al·lèrgia a algun medicament, tot això ho fem a la primera consulta, perquè has de saber, doncs, si aquesta persona ja ha tingut un embaràs, com ha anat l'embaràs, si hi ha antecedents, per exemple, és que el meu pare és diabètic, cuidado, perquè la primera analítica del primer trimestre s'haurà de demanar el sucre, és a dir, la prova del sucre, no el sucre en si, sinó la prova del sucre, i bueno, una sèrie de cosetes de la fase de les preguntes de la primera consulta.
És a dir, que és llargueta.
Bueno, més, anem ràpids, eh? Anem ràpids. O preguntes que puguin tenir ells, no? Dir, escolta, i què puc fer, què no puc fer? A partir d'aquí, L'analítica, això una miqueta el tempo, no? Que funciona la primera analítica, el més important, no? Que és la primera analítica i la primera ecografia importants. La primera analítica nosaltres la solem fer al voltant de les 9 setmanes.
Molt bé, clar, és que jo parlant de setmanes clar. Em perdo una mica, eh? Suposo que la gent que estigui embarassada li sonarà molt, o hi hagi estat embarassada, li sonarà molt bé, sí. Perquè es compteu amb setmanes,
sí,
no?
Sí, les embarassades al final s'acaben acostumant a parlar, elles et parlen amb setmanes. De quan estàs? De 30 setmanes, no? Vull dir, al final ho acabes, sí, però és
interioritzant.
Ho interioritzes, sí. Però sí que és veritat que si no estàs posada en el tema... O la gent d'abans, a mi la meva mare em diu, però parla'm en mesos. No t'entenc, parla'm en mesos. Vull dir que sí, però al final ho acabes veient. L'embaràs són 40 setmanes, un embaràs són 40 setmanes, et pots passar inclús fins a 42 a lo molt estirar, i a partir d'aquí, doncs, clar, parlar en mesos és complicat, eh?
Clar.
Perquè, clar, 40 setmanes no són 9 mesos.
No.
No ho sé, llavors, bueno, t'acabes acostumant a parlar. Llavors, l'analítica es faria
a les 9 setmanes,
més o menys, de l'última regla, sempre partim de l'última regla, i llavors l'ecografia, que és la famosa del plec nucal.
Això què és?
L'ecografia del primer trimestre, mirem, doncs, el número de fetus, si n'hi ha un, si n'hi ha dos.
Clar.
Que en principi ja ho pots haver vist a la primera ecografia, la que t'ha vingut dient que
estic embarassada.
Però bueno, a vegades o no se l'han fet o potser no ho has vist o ve directament a l'ecografia de les 11-14 setmanes, no? És aquesta l'ecografia del primer trimestre. Doncs mirem això, el número, la morfologia, que tingui braços, que tingui les dues cames...
Clar, amb aquestes setmanes...
Es veu.
Ja es veu. És a dir, ja comença a tenir forma, entre cometes, humana, no?
Sí, sí, té tota la
totalment.
Forma. Se li veuen les mans, se li veuen els peus, sí, té tota la forma, té tota la forma. A partir d'aquí s'acabarà d'anar desenvolupant tot, però té tot, ja no té forma de llentia.
Sinó que ja 11-12 setmanes ja
té forma
del que ha de
humana,
tenir.
Sí, té forma humana. I llavors, bueno, és la famosa ecografia que l'has de veure de perfil per veure-li el que és el plec nucal, l'edema que pugui arribar a tenir, si és patològic o no, el clatell.
Val.
El clatell. Llavors, a partir d'aquí, juntament amb l'analítica que ja s'ha fet del primer trimestre, hi ha unes hormones que es demanen al primer trimestre, juntament amb aquesta ecografia es fa el que és l'escreening del primer trimestre, el cribatge, no? Que et diu el risc que tens tu amb la teva edat, amb les teves característiques, de que el feto, el nen o la nena, vingui amb síndrome de Down o amb síndrome d'Edwards, que són alteracions cromosòmiques. El síndrome de Down és el més
conegut.
No? I et diu el risc. O partit tal, o partit qual. A partir d'aquí, l'analítica, per exemple, et dirà si és alt risc o baix risc. És a dir, quin risc tens
de que...
Si és alt risc, directament s'hauria de fer una amniocentesis per confirmar, perquè t'està dient tens molt risc de que el nen no tingui un síndrome de Down, per exemple, no? Llavors, està indicat, no vol dir obligat, indicat una amniocentesis, la pacient pot dir, mira, a mi m'és igual.
Tiro endavant l'embaràs.
Vull dir, m'és igual, per tant, a mi fer una amniocentesis que hi ha un risc de trencament de bossa, quan no penso fer res, tiro endavant, no? Fa això. O ara es comença, el que encara no està establert, però es comença a partir d'una xifra, el que es diu risc intermig, que no surten a les analítiques, però nosaltres ja hi ha alguns professionals que ho fem servir, risc intermig, que és un risc que no és baix ni és alt. És a dir, no estàs per fer una amniocentesi ni estàs perquè et quedis supertranquil·la. Llavors aquí indiquem, si no s'ho han fet ja, el que es diu el test fetal no invasiu. Això què és?
Exacte, sí, perquè a mi em sona xino. Sí.
Això és una cosa que s'ha posat molt de moda, sobretot en els centres privats, la gent la fa servir moltíssim, que és una prova cara, però és una prova molt segura. És una prova que és una analítica que se li fa a la mare, una analítica com si et fes una analítica de sang, i té un resultat com si fos una amniocentesi, et diu els cromosomes del fetus a partir de les 10 setmanes, és a dir, tu te les pots fer a les 10 setmanes, t'ho analitzen i et diuen, pues mira, és un nen o és una nena i ve bé o no ve bé amb un 99% de seguretat, no? De...
És a dir, que és menys invasiu que l'amnio?
Sí, sí, totalment, clar.
I és més potser aconsellable, ara per ara? Depèn del tipus del risc.
Sí, sí, sí. Per aconsellar ho aconsellem quan el risc és intermig, però jo... És veritat que és la prova del futur, és a dir... Jo crec que acabarem per aquí. Les amniocenteses acabaran...
Desapareixent.
Desapareixent, si més no, per fer aquest cribatge. I ja, jo en el centre, les meves pacients, la veritat és que moltíssimes se'l fan. Totes no, però moltíssimes se'l fan. Es queden més segures, més tranquil·les, i sí que val diners, però bueno...
Cadascú valora si val la pena o no val la pena invertir aquests diners en tenir aquestes dades de més.
Sí, 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 sí.
I això es pot fer, has dit, a partir de les 10 setmanes.
Sí.
Mm-hmm. És a dir, bastant aviadet, fins i tot abans de la, de la primera
ecografia
més així gran, no?
Sí, 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 sí. Per això, que si no vingués com toca, com algú vol, doncs tens temps de prendre la decisió, que no esperar-te més endavant, no? Hi ha gent que contra abans millor. I llavors ho fan a les 10 setmanes i depenent d'on tu facis una o dues setmanes tens els resultats i res, i decideixes el que vulguis decidir.
Molt bé. I això ens dona, també has dit, el sexe. És a dir, que ja se sap de mirar si es veu alguna cosa o es veu una altra. No. Aquesta prova ja te la certifica.
Sí, sí. Ja et diu, és un nen, és una nena.
I després d'aquesta prova o de l'amnio també es fa, més o menys, per aquestes setmanes?
No, però l'amnio se sol fer les 16 setmanes, però no se la fa tothom, eh?
Només en els casos que és de risc alt, que et puguin tenir el síndrome de Down o l'Edwards.
Sí, o depenent, hi ha més indicacions de l'amniocentesis, però vaja, seria sobre les 16 setmanes i no se la fa tothom.
És a dir, que passem...
L'amniocentesis, parlem, és la punxada a la panxa per treure líquid. Clar, hi ha una diferència entre fer una analítica a la mare
normal
o punxar-se
corrent,
la panxa, treure líquid amb el risc que tens de trencar la bossa i, per tant, d'abort. Però bueno, que no,
però
passa,
això,
no sol passar, eh?
No, ja és que hi ha molta gent que se l'ha fet.
Sí, moltíssima.
És a dir, això sempre és sou vosaltres els doctors que aconselleu si es fa o no es fa, no?
Bueno, som nosaltres i hi ha gent que... Hi ha algun cas que te la demana, el desig matern.
Mm-hmm. Val, que es pot fer amb aquestes dues indicacions, doncs. Mm. Un cop hem fet això, estem a les 16 setmanes, més o menys, no? Mm. Què més ens passarà?
Anem fent controls mensuals, sempre.
Ah, val.
De pressió, de pes, perquè el pes és una cosa que és el lastre de la majoria d'embarassades.
Quan s'ha de carregar de quilos una embarassada?
A veure, depèn. Depèn, perquè si ets molt primeta, guanyaràs probablement més... No tots, però jo tinc pacients molt primetes que diuen, ostres, no paro d'engreixar-me i m'engreixo més, porto 14 quilos ja. Bueno, no passa res, perquè clar, has d'una miqueta com posar-te a l'alçada del pes que hauries de tenir, perquè estàs per sota del teu pes, i després a guanyar el pes normal de l'embaràs, no? Una miqueta. Però sobre això...
Uns 14 quilos.
Sí, sí, sí. 9, 14 quilos, depenent. I si ets molt gordeta, doncs intentar, si no guanyes cap, no passarà res. Sí, a les pacients que són molt gordetes se'ls intenta inclús règim, vull dir, unes dietes, perquè no passa res.
O sigui, és a dir, la criatura ja anirà agafant...
Sí, no. Si ets obesa, no has d'agafar 14 quilos, sota cap concepte. Sota cap concepte.
Clar, això també és el que dèiem, no? Que vosaltres ja indiqueu a cada pacient de dir, doncs mira, vas sobre el pes o t'has passat una mica del pes cada mes.
Sí, sol ser un quilo i mig cada mes, en termes... Estic parlant sempre...
Genèrics, sí.
Un quilo i mig cada mes, i si es passa una miqueta, doncs toques el crostó...
I... Allò de que has arribat als dos,
Sí. I ja està. Sol ser això. Llavors fem els controls cada mes. A partir de les 20 setmanes, a més, també mirem el pipi, l'orina, per veure que no hi hagin proteïnes en orina, que podria estar relacionat amb una malaltia de l'embaràs. I sobre les 18-22 setmanes fem l'ecografia, la segona... que és, jo crec, la més important, que és la que es diu morfològica. Per què? Perquè veus la morfologia de tot. La morfologia del cervell, és a dir, que tot tens uns paràmetres a calcular, a mesurar, que tot estigui correcte, que tot tingui el que ha de tenir, sempre amb les limitacions que té l'ecografia, sempre ho diem, és a dir, hem avançat molt, cada cop mirem més coses, cada cop se'ns escapen menys coses, però se'ns escapen, clar, per desgràcia, no?
És a distància, és una cosa de distància.
Se'ns escapa. I... Però això és tan important el pes, també, perquè, clar, a més pes, menys dificultat per veure l'ecografia. Ara ja que parlàvem del pes, les dones obeses, és que ara m'he recordat, no? Les dones obeses, jo he estat a Canàries, i allà el pes és una cosa... Hi ha una diferència amb nosaltres horrible, no?
Sí.
Horrible. És a dir, allà hi ha molta dona obesa. Llavors jo allà a fer les ecografies suava la gota gorda. Per tant, és tan important el pes, a part de totes les patologies que puguin relacionar-se amb l'embaràs, a part de tot això, la dificultat de fer les ecografies. Jo aquí noto la diferència i estic tan contenta de fer les ecografies aquí.
Ens portem bé, no?
Estic tan contenta, vull dir, les veus molt millor, clar, molt millor, no té color, no té color. Perquè dificulta, clar, no és el mateix.
Un el gruix,
no? De grassa, clar, per les zones han d'arribar, t'ho imagina't. Ah, dificulta la imatge. Doncs mirem el que estava dient, no? Mirem la forma del cervellet, la forma del cor, mirem tot, no? Els ronyons, la columna, tot. Ho mirem, per això és la, jo crec que és la més important. Mirem les artèries uterines, també, de la dona, de la mama, no? Mirem les artèries uterines, que estan relacionades amb algunes patologies, mirem el coll de la matriu, bueno, de l'úter, mirem cosetes, i si hi ha alguna... Doncs...
Bueno. Si actua.
Exacte.
I això estem a les 22, m'has dit, més o menys?
18-22.
18-22
setmanes. Sobre les 20 setmanes, més o menys. I...
A meitat.
Sí,
si són uns
sobre
40...
les 20 setmanetes. Sí, a la meitat. I llavors, a partir d'aquí, es demanarà sobre la setmana 24, més o menys, a partir de la setmana 24, la segona analítica, que aquesta és la del sucre, la del cribatge de la diabetis gestacional, perquè pots tenir diabetis gestacional, que és la diabetis a l'embaràs.
Simplement, durant aquests mesos.
Si hi ha algun cas excepcional, que s'hi queda, es queda diabètica.
I això és arran d'alguna cosa d'això de menjar determinats
no.
productes? No, és a dir, és una loteria que va com va.
Sí.
Entre cometes, que no és una cosa que et vingui de...
No és per res que mengis ni per res que facis. No, home, està clar que per això en el primer trimestre, si hi ha antecedents familiars de primer grau, es mira que no hi hagi una diabetis pregestacional, que es diu, però no és per res, no és per res que facis tu malament. O sigui, una diabetis... Sí que és veritat que el que deia, que hi ha factors com és l'edat avançada, no? que augmenten
Les possibilitats
com la pressió alta, que et pugi la pressió durant l'embaràs, la hipertensió gestacional o una preeclàmpsia, que és una malaltia de l'embaràs també, relacionada doncs, amb això, amb la pressió, amb les proteïnes a l'orina, bueno, és complicat, eh? Però no, per no enrotllar-me
patologia,
però també augmenta tot això amb factors com podria ser l'edat.
I tot això és el que es va controlant en aquestes visites, siguin amb ecografia, siguin amb analítica.
Sí. Val. Per tant, a partir de les 24 fem l'analítica, es mira tot una altra vegada, que no tinguis anèmia, tot, però aquí la més rellevant és la del sucre, que és la més...
És més farragosa, no?
Sí, és feixuga.
Almenys pel que a mi m'han dit les meves companyes que han estat embarassades, és com...
Jo que ho he estat, i no m'agrada gaire el sucre, la veritat és que em sentava malament i tot. I a mi quan em diuen les pacients, em senta malament, m'ho crec.
És que com funciona? No és que vagis allà i et facin l'analítica normal?
No, t'has de prendre un suc. Bueno, un suc és un
preparat.
Un preparat, un brevatge dolç a matar... I llavors et punxen per veure com has estat capaç d'eliminar-lo, no?, alhora. La veritat és que, sí, és feixuc. Hi ha gent que no, hi ha algun cas excepcional que diu, no, a mi m'agrada.
Allò puntualment, no?
Ho entenc. Sí, no ho entenc. I, bueno, quan hem fet, sortís patològica, la prova, el O'Sullivan, que es diu, es fa la corba del sucre, que és una prova encara més llarga, amb un líquid encara més espès, i llavors, si això sortís patològic, ja direm que ets diabètica. La diabetes es pot controlar o amb dietes o amb insulina. Depenent.
És una cosa que es va controlant igualment.
Sí, la controles. Perquè si no, els nens, antigament, que no es controlava, va parir un nen de 6 quilos. 6 quilos, pues, tenia una diabetis, perquè les mares diabètiques solen fer el que en diem macrosòmics, que són nens grans. Sí, les no controlades, eh? Si estàs ben controlat i tot perfecte, no, però les no controlades fan nens immensos. Llavors, antigament, doncs...
Sí, sí, sí que
era
se sent,
això,
sí.
Però clar, no ho sabies, no ho sabien i segur que tenien diabetis, segur.
Doncs això es controla, almenys és aquesta prova per saber si es té diabetis gestacional o no, uh-huh. I se seguirà després un altre procés.
Sí.
Estem a les 20... Ja m'he perdut, 24.
Més o menys, que fem l'analítica. Després seguim fent els controls de pes, pressió, orina. Aconsellem vacunes. Aconsellem vacunes com... Depenent del grup sanguini, si ets negativa, aconsellarem la gamma globulina per evitar fer anticossos. I si ja no estem parlant del grup sanguini, una de les vacunes que sempre recomanem en el nostre centre, almenys, és la tosferina, perquè, bueno, per protegir, a partir de les 27 setmanes, més o menys ho solem fer, per protegir el nen o nena quan neixi, el que fem és vacunar la mare per passar els anticossos a la criatura, mm-hmm. Perquè quan neixi... Entre
estigui
que neix,
entre cometes
fins
vacunat.
Que se li posa les primeres vacunes, tingui la protecció.
Allà, i només és aquesta, la de tosferina?
Sí, hi ha gent que també posa la de la grip, depenent de l'època i de... Bueno, la de la grip i bueno, la del grup sanguini, que és si ets negativa, si ets positiva, no passa res.
Molt bé.
I un cop hem fet aquestes vacunes, toca l'última ecografia, que se sol fer entre les 32-34 setmanes. Aquí doncs, mirem el pes, el líquid, com està col·locat, la placenta... Bueno, una miqueta tot, que tot estigui com toca. I ens plantaríem a les 34 setmanes, sobre les 36 solem fer el que es diu els cultius, que és un palet.
Sí, vaig fer unes cares que la Martina flipa, perquè clar, jo és allò de... Jo pensava que em diries les corretges, perquè això sí que em sona.
Sí, les corretges et sonen.
Les corretges, sí. Però que no sé què és. Jo m'imagino l'embarassada allà lligada,
sí,
a la camilla. Ara ens explicaràs. Primer estem en els cultius.
Els cultius. Els cultius són com uns palets de les orelles llargs.
Sí.
Posem una a la vagina i una al culet, per veure que no hi hagi un bitxet que es diu Streptococcus galactiae, que és un bitxo que a nosaltres els ginecòlegs ens és una miqueta igual, en el sentit que la dona no li fa res, però els pediatres ho volen saber al moment del part si hi és aquest bitxo, perquè s'haurà de posar antibiòtic
a la criatura.
Per la criatura, durant el part, eh?
Ah, val.
Per prevenir infeccions i problemes amb la criatura. Llavors, bueno, el demanem, i si és positiu i es compleixen les... es posa antibiòtica a la mare durant el part. Ja està, no té cap complicació, no passa res, no és cap cosa greu que tinguis ni que no tinguis. Res. I les corretges.
Ah, això a quan es fan?
Les corretges, nosaltres, perquè clar, estem parlant d'un centre privat que va completament diferent als centres públics, eh? Clar, tot ho mires més,
sí.
No? Cada mes, més acurat. Nosaltres solem fer al voltant de les 37 setmanes, comencem, i les corretges són... unes cintes lligades a la panxa, són com dos pastilles, diguem-ne, que van connectades a una màquina. Una pastilla sol ser per escoltar el cor i l'altra per mesurar les contraccions que tinguis o que no tingui l'embarassada.
Ah,
doncs allò, hi ha un paper com un electrocardiograma, no?, que va escrivint.
Marcant.
Llavors es diu la freqüència cardíaca de... del nen, i si està còmode o no està còmode, si és un registre dolent, doncs ho mirarem, no?, i prendrem mesures si fa falta, i et diu una miqueta doncs com se sent de gust el nen i quina és la seva freqüència, també saber, perquè cada nen té, és veritat que tots tenen una taquicàrdia fisiològica, però hi ha nens que et van a 140 i hi ha nens que et van a 155, no? doncs saber, perquè si algun dia hi ha una variació que baixa, que sàpigues que aquí hi ha hagut un canvi, no? Aquí hi ha hagut un canvi, perquè aquest nen sempre estava a una freqüència i avui n'està a una altra. Això què vol dir? No? Anem a mirar què passa.
Uh-huh.
O al contrari, que vagi més amunt. No? Què passa aquí?
Doncs hi ha alguna
cosa. Mateix.
I això és a 37 setmanes?
Fem controls cada setmana a partir de llavors.
Val, perquè a partir de quan es pot parir?
A partir de les 37, a veure, parir,
Es pot parir... Sí, clar.
Ho intentem frenar. Sempre ho intentem frenar fins a les 35-6, s'intenta frenar. I, per tant, a partir de les 36 ja es podria parir, malgrat que encara es considera prematur. A partir de les 37 ja no es considera prematur i ja es pot parir sense cap problema, tot i que l'embaràs hem dit que acaba a les 40 setmanes. Es considera que t'has complert a les 40 setmanes. Per tant, bueno, hi ha gent que trenca la bossa i es posa per les 38, com hi ha senyores que a les 40...
Encara estan la merda...
S'ha d'acabar induint el part, de provocar-lo, induint, provocar-lo.
I les corretges és l'última, entre cometes, com prova que es fa?
Sí, sí, és l'última prova. Vas fent corretges, tactes, exploració, per veure el coll si s'ha modificat, perquè si vas tenint contraccions efectives, és a dir, que funcionen, el coll es modifica, s'escurça o es dilata, si no, es queda... Es queda verda com una poma.
Molt bé. I després arriba ja el dia del part, sigui això, a les 37, a les 38, a les 39 o a les 40.
Pos de part i anem a assistir al part i sempre i quan no s'hagi de provocar. I a la mesura del possible intentem no fer-ho, S'assisteix al part, sempre s'intenta també que sigui un part natural, és a dir, que no un autòsic, que en diem nosaltres, no necessàries ni...
El menys intervencionista possible.
Sí, sí, intentem que sigui el menys intervencionista possible. Parim.
Una pregunta. Sí. Quanta gent i qui hi ha en un paritori?
Bueno, això depèn una miqueta... Normalment hi ha la noia que està parint i la parella. Si no hi ha parella, normalment hi ha la mare. Això en termes generals. Si pot entrar més gent, la veritat és que també depèn una miqueta del centre i de la llevadora que hi hagi. És a dir, si estem en una sala de parts que no és molt gran,
no hi ficaràs tota la família.
L'infermera dirà, mira, és que no ens podem moure i si hem de córrer no podem estar aquí col·lapsant. Jo sempre em trobo, a part que la pròpia pacient no
tampoc
vol.
No vol.
No solen voler, però vaja, jo per mi no hi hauria... No sé, que tot vagi bé, Si hi ha alguna cosa, evidentment no, però jo crec que... Perquè, clar, són moments molt íntims,
sí.
Moments que fa una miqueta de vergonya, perquè a vegades es pot escapar algun pet, no? O fer una miqueta de caca, que és lo normal.
Clar, quan és apreta, apreta.
Clar, llavors hi ha gent que, bueno, que no vol que ho vegi segons qui. La parella i encara hi ha gent que li costa una mica, no?
Sí, sí. I després, de tema de doctors, qui hi ha?
De doctors?
Doctors, llevadors...
Està la llevadora, que té un paper importantíssim en el moment del part. Bàsic, diria jo, és a dir, una bona llevadora pot fer que un part vagi perfecte i una mala llevadora te'l pot destrossar. El ginecòleg, nosaltres, les auxiliars, alguna infermera... Si l'epidural hi és i necessita reforç, l'anestesista, si no l'anestesista ja ha fet el seu paper i està per allà però no està dins la sala de parts. I si tot va bé, ni el pediatre. El pediatre ve si
se'l reclama.
Sí, sí.
I en allà es té la criatura.
Sí, sí, sí.
Ens hem deixat alguna part, alguna anotació d'aquestes 40 setmanes?
D'obligat compliment, no. I ara podria anomenar-te l'ecografia 4D, que és una ecografia que a les embarassades agrada molt de fer-se, amb el vídeo i les fotos. És una tonteria, perquè és una tonteria, perquè no és, evidentment no és necessari, però és molt divertida. És molt... Aquí sí que ve, veus, per exemple, aquí sí que ve molta família.
Tots allà,
aquí
a veure.
Aquí ve la mare, la sogra, la tieta, ve tothom. Ai, que té el nas de no sé quintos o la boca de no sé quantos. I és divertida, és divertida. Sempre i quan se'ns deixi veure, no se'ns posi la mà al davant, o... però és divertida, perquè es veu molt bé. O sigui, tu veus el que serà. El nen naixerà així. És a dir, si té el nas gran, el té gran. I si té els ulls no sé com, els té no sé com. Vull dir, és divertida. Jo la trobo divertida. La trobo graciosa.
Que això és un annex a més a més.
Sí, és un annex a més a més que no tothom es fa, però jo crec que val la pena, sí.
I això a quines setmanes?
Bueno, ho solem fer al voltant de les 27, 28... No apurar massa, perquè hi ha gent que es desperta una miqueta tard. Després, contra més gran és... menys espai té, menys líquid hi ha. Clar, les ecografies 4D surten bé amb líquid i que la, clar, ha de tenir espai per treure's la mà si la té de davant de la cara. Per tant, jo crec
clar,
que és
si
ideal...
Si és massa gran clar, ja la criatura...
Jo crec que és ideal això, les 27-28, que si l'has de repetir doni, tinguis marge de tornar-la a repetir, que no allò les 31 setmanes, allò apurant... No, 27-28.
Escolta, ja tenim aquí tot el calendari fet d'aquestes 40 setmanes, més o menys.
Sí.
Martina, algun altre consell per seguir durant aquest procés, aquestes 40 setmanes?
Bueno, consell... A mi m'agrada molt el massatge perineal. Que és
qui
un
és
massatge,
això?
Es fa amb, normalment es fa amb uns olis especials i et fas un massatge que te l'hauria de fer la parella en la mesura possible perquè ton panxa costa molt i és un massatge que el que fa és una miqueta com donar el que és el periné, el que és la palleta de la vulva al culet, diguem, tota aquella palleta, intentar donar tota aquella zona de baix, intentar-la donar, anar-la donant amb l'oli, donant-la cada nit, intentar-lo fer, perquè quan passi el caparró allò estigui una miqueta esllanegat, una miqueta, eh? No estem parlant de que allò et quedi penjant ni molt menys, eh? És una cosa imperceptible, és a dir, tu no la perceps, però aquella zona està hidratada i es trenca, la gent es trenca moltíssim menys, és a dir, tu notes un periné que s'ha anat posant oli que un periné que no s'ha anat posant perquè estan d'usos
tensos
i es trenquen. I llavors aquests massatges van molt bé perquè si no has de fer cap punt és ideal. La recuperació és fantàstica i després allò torna tot al seu lloc, vull dir que no hi ha cap problema.
Molt bé. I això a partir de quan s'hauria de fer?
Bueno, a partir... Jo ho sol aconsellar a partir de les 34. És veritat que hi ha un fisioterapeuta, un noi que sé que diu feu-ho abans perquè com que no us en recordeu.
Clar, almenys...
Comenceu abans! Perquè així ho aneu fent així tot com més allargant, no? Però si la pacient és prou responsable, a partir de les 34...
I es compromet a cada dia.
Sí, intentar fent almenys... Al principi pots allargar una miqueta més, però ja cap al final intentar, perquè realment va molt bé. Va molt bé, molt bé, molt bé. Inclús postpart també es pot fer servir allò per si hi ha algun puntet, perquè les relacions, els puntets a vegades molesten una miqueta les relacions, no? Al principi, llavors allò t'ajuda a tornar a hidratar, fent un massatge, no? I ajuda a que tot allò estigui més tovet i més suau per tenir les relacions sexuals que no siguin, perquè clar, les relacions doloroses...
Clar, perquè és això, després de la quarantena pot ser que encara es tingui els punts o una part dels punts del pa.
No, tenir-los els tens i t'han cosit, no se't veuen, eh? El que està ja tot, ja cicatritzat i tot tancat, però clar, sí que t'ho pots notar. Depèn de com te'ls hagin fet, sí que te'ls pots notar. Llavors, és bo, jo sempre dic que és bo, tornar a fer aquest massatge i si notes algun puntet, allò, acabar-lo de...
d'estovar.
Perquè va molt bé. Va molt bé.
Perfecte. Escolta... Tenim totes aquestes notes i tots aquests consells. Moltíssimes gràcies, Martina.
A tu. Moltíssimes gràcies.